Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 27 de gener del 2024. Ahir divendres es va inaugurar la restauració de l'església de la Cartoixa d'Escaladei. Sempre és positiu que es recuperi el patrimoni històric i cultural i la restauració de la Cartoixa és una d'aquelles actuacions que cal aplaudir. No sé si recordeu quan la Cartoixa només eren un munt de pedres amuntegades al peu del Montsant. Si aneu ara, és completament diferent. Les actuacions de restauració han permès redescobrir un monument lligat als orígens de la nostra comarca tal i com avui la coneixem. Una visita a la Cartoixa ens permet entendre com era la vida monàstica dels monjos que allà hi vivien, passejar pels claustres i entendre el poder que va arribar a tenir el monestir durant segles. No hem de renunciar a la història, l'hem d'entendre per saber com som i d'on venim, i és per això que els treballs de recuperació de la Cartoixa d'Escaladei són essencials per entendre la comarca del Priorat. El propi nom ho diu. Priorat ve de prior, el prior de la Cartoixa. Si fa anys que no aneu a la Cartoixa, podeu visitar-la aquest cap de setmana, que hi ha portes obertes. Us sorprendrà. De l'acte d'inauguració de la Cartoixa en parlarem tot seguit, però en l'informatiu d'avui també us explicarem la posició de l'esquerra independentista del Priorat respecte als projectes per dur aigua de l'Ebre a la comarca i que l'òrgan de govern dels fons de transició nuclear ja ha decidit els recursos que s'hi destinaran aquest any. Avui també ens farem ressò de que una delegació prioratina va visitar aquesta setmana Fitur, la Fira de Turisme de Madrid, una de les referents al sector, i que Porrera ha inaugurat l'Espai Ciutadà del Teatret i el Cafè Antic. També us explicarem com va anar l'encamisada. Com sempre, acabarem amb el repàs de l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Les conselleres de Cultura, Natàlia Garriga, i Territori, Esther Capella, van inaugurar ahir divendres la restauració de l'església de la Cartoixa d'Escaladei. Aquestes obres posen punt i final a un projecte de recerca i rehabilitació arquitectònica del conjunt monumental, coincidint amb la celebració dels 830 anys de la seva fundació. La consellera Garriga va destacar la importància històrica i patrimonial que representa la Cartoixa d'Escaladei, així com la seva intrínseca relació amb el paisatge que l'envolta.
La Cartoixa d'Escaladei ens explica moltes coses sobre nosaltres, sobre la nostra història i sobre la nostra relació amb el paisatge. A través de la Cartoixa podem anar de la vida monàstica i el poder polític dels cartoixans als treballs i les vides dels pagesos i pageses del Montsant i el Priorat, de la colonització cristiana medieval a les desamortitzacions de les revolucions liberals, de la suor i la duresa de la construcció de grans monuments en llocs inhòspits, com devia ser això en aquell moment, el gaudi gairebé espiritual de l'obra acabada. Són mil i una les lectures que es poden fer d'un espai com aquest.
També la consellera de Territori, Esther Capella, va incidir en la importància de recuperar la Cartoixa per poder conèixer la nostra història.
Tornar a recuperar patrimoni a tots ens emociona perquè és el pes de la història que sentim, però alhora també com conjuguem el valor del patrimoni amb el valor paisatgístic i, per tant, això que ens identifica com a país. Allò que vam ser, allò que volem ser i el que som.
Les obres, impulsades pel Departament de Cultura i coordinades i gestionades per l'Institut Català del Sòl, han tingut una inversió de més de 4.300.000 euros, finançats pel mateix departament i pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern espanyol. El projecte, que ara culmina, ha estat de caràcter arquitectònic, però també de recerca històrica i arqueològica. Pel que fa a l'església, la intervenció ha servit principalment per recuperar la coberta original i la morfologia del temple en el segle XVIII. D'altra banda, s'ha pogut definir l'estructura que tenia el presbiteri, s'ha descobert el paviment, s'ha identificat la zona on estava situat l'altar, alhora que s'han localitzat i pogut recuperar nombrosos elements arquitectònics i decoratius del temple original, com ara graons, bocins de barana o mosaics. Ho explica la cap de l'àrea de monuments i jaciments del Departament de Cultura, Carme Vergés.
Són unes obres que començaven el 2020, la restauració del claustre major i de l'església. El 2022 es va inaugurar el claustre major i ara acabem amb unes obres de reconstrucció i restauració d'aquesta església que tornen la fisonomia de l'església del segle XVIII, una església que havia quedat enrunada, que li faltava quasi bé tota la coberta i que hi havia en molts dels seus espais quasi bé 4 metres de runa que amagaven des de la pròpia distribució de l'església a tots els elements arquitectònics i escultòrics que la vestien.
Des del 2007, coincidint amb l'impuls de la candidatura Priorat Montsant Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO, el Departament de Cultura va redactar el Pla Director del Monument, un pla integral, ambiciós i a llarg termini que respon a l'envergadura i complexitat de les actuacions a realitzar, ja que es tracta d'un vastíssim monument de més de 3 hectàrees.
Aquest projecte arrenca fa molt de temps, arrenca el 2007, quan el Departament de Cultura de la Generalitat encarrega la redacció del pla director. Aquest pla director, redactat per l'arquitecte Carles Brull, determina no només fa un estudi arquitectònic, històric i arqueològic, sinó que ordena els espais i estableix les diferents fases d'intervenció arquitectònica. Per tant, la Generalitat de Catalunya, des del 2007, que està invertint en aquest conjunt, va invertir d'una manera molt clara en la restauració del claustre menor, després en la reconstrucció d'una de les cel·les, i ara, amb aquest claustre major, es va recuperar amb la recerca arqueològica una de les primeres cel·les més originàries del segle XIII. A més, estem parlant de la cartoixa més primitiva, més antiga de tota la península, i aquestes cel·les també ho són. I després, ara, amb aquesta gran obra que és de l'Església, que estem parlant d'una obra de quasi 4 milions i mig d'euros.
A partir d'ara, i tal com afirma la consellera Garriga, es tracta d'explicar i difondre la importància que va tenir la cartoixa d'Escaladei al llarg de la història. És per això que ha anunciat que s'inclourà el monument a Ulls de la Història, un projecte capdavanter de valorització dels monuments a través de les noves narratives i la digitalització immersiva.
Recentment hem presentat Els Ulls de la Història, un projecte patrimonial capdavanter. Amb ell ens hem proposat que tothom tingui accés al patrimoni de Catalunya, que sigui més comprensible per tots els públics. I ho volem fer, per una banda, amb les noves narratives que posin en valor la microhistòria i que interpel·lin a totes les persones. I per altra, amb l'aliança de la tecnologia i el llenguatge immersiu. Com no podia ser d'una altra manera, hem volgut començar i que la cartoixa en formi part. Que tothom pugui conèixer la seva història a través d'aquests ulls inclusius i vivencials. Amb Els Ulls de la Història obrim, doncs, una nova etapa amb la cartoixa.
En el seu Parlament, la consellera de Cultura també va fer explícit el compromís del govern amb la candidatura Priorat Montsant Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Estem en un monument únic, un monument que ens recorda, com cap altre, que som cultura i som natura. I aquest valor excepcional el coneixeu prou bé tots els que porteu empenyent anys i anys la candidatura Priorat Montsant Siurana Mosaic Mediterrani perquè sigui declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Com a Departament de Cultura us donem el màxim suport i tot l'acompanyament perquè aquesta candidatura arribi a bon fi, perquè aquest paisatge cultural tingui el màxim reconeixement, tal i com es mereix.
Escaladei és la primera cartoixa de la península Ibèrica i alhora una joia del Renaixement català. Enguany celebra els 830 anys de la seva fundació, la qual va tenir lloc el 1194 gràcies a una concessió d'Alfons el Cast. La cartoixa és l'únic monestir cartoixà accessible al públic a Catalunya. L'esquerra independentista del Priorat ha emès aquesta setmana un comunicat en el que es posiciona sobre els nous projectes per portar aigua de l'Ebre fins a la comarca, que va anunciar fa uns dies el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. La CUP Priorat i el Casal Carrasclet consideren bàsic assegurar l'abastiment d'aigua per als pagesos de la comarca, un dels sectors més importants de l'economia prioratina. Amb tot, també consideren que el que cal és que la comarca disposi de la seva aigua i veuen innecessari construir aquests projectes. Albert Sabater és el conseller comarcal de la CUP.
Assegurar l'abastiment de l'aigua és vital, de vital importància per la supervivència del sector primari de la nostra comarca i també pel medi natural i la biodiversitat, està clar. però també creiem que una bona gestió de l'aigua i les infraestructures adequades evitarien haver de construir potser projectes tan enormes.
Des de l'esquerra independentista del Priorat entenen els projectes per portar aigua de l'Ebre fins a l'embassament dels Guiamets i la connexió del pantà de Margalef amb el de la Palma d'Ebre sempre que es faci una bona gestió de l'aigua. Per contra, però, alerten que pujar aigua de l'Ebre fins a Siurana, sense que s'anuli la concessió a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, podria suposar un transvasament encobert de l'Ebre cap al Baix Camp.
Mentre sigui vigent la concessió de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, aquest espoli o aquesta, diguem-ne, presa d'aigua del riu permanentment, això farà que no es pugui garantir l'aigua suficient als municipis de la seva conca, si no es revoca, diguem-ne, aquest transvasament al Baix Camp. L'aigua del Priorat, diguem-ne, o sigui, del riu Siurana, podria abastir realment aigua de boca i aigua de pagesos si no hi hagués aquesta concessió a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes.
A més, demanen la retirada dels càrrecs i acusacions a les persones encausades per defensar el riu Siurana. Que cap gota d'aigua del Priorat serveixi per alimentar projectes faraònics com el Harroc i que els partits polítics tinguin el mateix discurs a banda i banda dels Colls de la Teixeta i el Forja.
Aquí al Priorat tenim tots els partits, sigui Esquerra, CUP, Junts, tots estan d'acord, però quan passem al Coll de la Teixeta, diguem-ne, i al Coll del Forge, o sigui, si anem cap al Baix Camp, aquest discurs, tots els partits, totalment diferent. Per tant, el que demanem nosaltres és que hi hagi una coherència de partits i que tinguin el mateix discurs d'una banda a l'altra. I això creiem que només es pot aconseguir fent entendre, diguem-ne, i fent força des del Priorat, doncs, els partits polítics del Priorat, els seus caps, parlant amb els caps, diguem-ne, dels partits polítics d'Esquerra, Junts i Socialistes del Baix Camp.
L'òrgan de govern dels fons de transició nuclear ha acordat el repartiment dels recursos corresponents a l'exercici del 2024. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, va explicar que s'ha decidit que la majoria dels recursos es destinin a convocatòries d'empresa que són les que han de generar activitat econòmica alternativa a les nuclears. El secretari va assegurar que posaran totes les facilitats perquè els projectes industrials que vulguin desenvolupar nova activitat als territoris de transició nuclear puguin fer-ho amb unes condicions més favorables gràcies als fons. I en aquest sentit, més del 50% dels recursos es destinaran a ajudes a projectes empresarials en convocatòries de la Generalitat, adaptades a la realitat territorial dels municipis afectats i focalitzades en els sectors identificats com a generadors d'ocupació i d'impacte econòmic. En aquest sentit, es distribuiran els fons en línies d'ajuts de la Generalitat, principalment en les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte, en ajuts a noves oportunitats de negoci, en ajuts al sector primari i en ajuts al turisme i allotjament rural. La resta de recursos es destinaran a finançar projectes locals i per acompanyar els projectes empresarials dels fons de transició nuclear. L'objectiu d'aquests fons és donar resposta a l'impacte del tancament, que comportarà la desaparició d'una mitjana de 3.000 llocs de treball directes i incidirà en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià. Les centrals nuclears d'Ascó van entrar en funcionament el 1984 i el 1986, mentre que la central de Vandellòs II ho va fer l'any 88. El Consejo de Seguridad Nuclear ha determinat allargar la vida útil de les centrals fins al 2030 i al 2031, respectivament. Una representació del Priorat ha participat aquesta setmana a Fitur, la Fèria Internacional del Turisme de Madrid, i un dels esdeveniments referents del sector. De la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la delegació prioratina, encapçalada pel president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, i el conseller de Turisme, Antoni Muntaner, ha pogut donar a conèixer la proposta turística de la comarca. Ho explica el mateix president del Consell Comarcal.
Vam anar convidats pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i vam aprofitar, doncs, per una banda, per conèixer quina és la proposta que portava el Patronat a la fira i, per altra banda, també, doncs, per fer contactes i poder explicar quina és la proposta turística de la nostra comarca, no? Aquest complement també que pot fer de turisme d'interior i, per altra banda, doncs, tota la oferta de producte cultural i de producte gastronòmic de primera qualitat.
Per la seva banda, el president del Patronat de Turisme de la Diputació i alcalde de Falset, Carlos Brull, destaca la importància de que el Priorat participi també a Fitur i va anunciar que des de la Diputació s'està treballant en una nova eina de promoció turística pels territoris de l'interior de la demarcació.
Sí que des del Patronat i de la Diputació s'està treballant en un espai que se li diu Pla Conjunt Interior Costa Daurada per poder promocionar tot l'interior. I això és el que també hem estat parlant i articulant una mica des de Fitur.
En aquest sentit, el president del Consell Comarcal veu positiu que des de la Diputació es tinguin en compte les comarques de l'interior de Tarragona.
La idea és precisament reforçar aquests destins turístics o aquests territoris que estem a l'interior, no? Que no són ben bé la costa, per tenir diguem una identitat i una personalitat pròpia i poder també gestionar de manera més directa el que són les campanyes de promoció i de difusió turística cap a l'exterior.
La setmana passada es va inaugurar a Porrera el nou espai ciutadà de l'Oteatret i l'Antic Cafè. L'espai compta amb una sala per a les associacions del municipi, un pis de lloguer a la planta superior i una zona de restauració. A l'acte hi van participar la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, l'alcalde de Porrera, Joan Carles García, i el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i alcalde de Falset, Carlos Brull. L'alcalde del municipi, Joan Carles García, explica en declaracions a Ràdio Falset que, amb la rehabilitació de l'edifici de l'Oteatret i l'Antic Cafè, que fa 3 anys va passar a titularitat municipal, Porrera guanya un nou espai per a les entitats del municipi que se suma a l'espai que ofereix el servei de cafeteria i restauració, un dels punts de trobada més emblemàtics per als veïns de Porrera.
La posada en marxa d'una sala de les entitats, ja que aquest complex, la zona del Teatret, té dos, com he dit, restauració, té una zona de restauració i una de cafè, i ara tindrà una zona que és una sala per les entitats, per les activitats que es puguin generar aquí a Porrera, que estarà, doncs, a la disposició de tothom.
A més, l'espai inclou un pis de lloguer a la planta superior, que se suma als 3 pisos més que l'Ajuntament de Porrera impulsa al municipi amb l'objectiu de lluitar contra el despoblament.
És una manera de fer de donar facilitats a aquelles persones que vulguin iniciar un projecte de vida a Porrera o a aquelles que ja viuen i, doncs, estan en una fase, doncs, que busquen algun pis per viure o que s'estan fent obres. Doncs aquests pisos, nosaltres ja tenim 3 pisos de lloguer municipals i la fórmula és, doncs, 2 anys. Tu estàs 2 anys amb un preu bastant mòdic i després, doncs, tu ja has de tindre el teu, doncs, la teva vivenda o el teu lloc definitiu. No són lloguers perquè un s'hi estableixi i s'hi passi 15 o 20 anys, sinó que són lloguers perquè facin aquest pont entre la decisió d'una vida independent i iniciar el teu projecte personal de vivenda.
Tal com explica García, la rehabilitació de l'edifici del Teatret és un projecte que l'Ajuntament va iniciar fa 4 anys amb l'objectiu de mantenir serveis, facilitar l'accés a l'habitatge i fer el municipi més atractiu.
Això el que significa és la culminació d'un projecte que va néixer fa 4 anys per mantindre serveis, per fer el poble més atractiu, per posar algun habitatge més dels que ja tenim a disposició dels veïns, de la forma de lloguer, i bé, jo crec que és un projecte que ens fa una mica més atractius de cara a aquelles persones que vulguin vindre a establir aquí al municipi o aquelles persones que vivim ja aquí a Porrera, no?
En relació a la qüestió de l'habitatge, Porrera no és una excepció i les dificultats per trobar-hi un pis o una casa adequats existeixen, malgrat que hi ha molts edificis buits, però que cal rehabilitar.
D'habitatges buits n'hi ha moltíssims. Per entrar d'aquests buits, doncs, alguns s'hi podria entrar directament i la majoria, doncs, no s'hi pot entrar. però bueno, jo crec que el tema de l'habitatge sí que és veritat que és un problema general, al món rural, a les ciutats, a tot arreu, però que se poden adquirir habitatges i es poden rehabilitar. Ara, clar, també depèn de les possibilitats econòmiques de cadascú. D'habitatges n'hi ha, falta que les ofertes que es facin per l'adquisició siguin no suficientment atractives perquè el propietari les vulgui vendre. Sempre compte que moltes d'elles s'han de fer obres posteriors per entrar-hi.
Una seixantena de carros i cavalleries van participar aquest cap de setmana a l'encamisada de Falset, una de les festes més emblemàtiques de la capital del Priorat i declarada el 2011 Festa Tradicional d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Durant dissabte al vespre i diumenge al matí, l'encamisada va desfilar pels carrers de la vila, amb els falsetans i les falsetanes ben abillats amb el traje tradicional català de finals del segle XIX. En la jornada del diumenge va participar-hi la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, que va afirmar que és un goig veure tot un poble participant de la festa.
Doncs la veritat és que molt, molt bonica i a més tothom se la fa seva i sobretot aquestes festes el que és molt bonic és veure totes les generacions que hi participen, no? Que de grans a petits es va traspassant aquesta il·lusió i aquests preparatius que a vegades no estan al dia sinó tota la setmana, no? Que dèiem ara i a l'any, perquè en realitat hi ha moltíssima feina darrere. Per tant, molt bonic i molt sentit i aquesta jota tan meravellosa que hem vist ballar. Per tant, molt, molt maco.
Des de l'organització del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal valorava molt positivament el desenvolupament de l'encamisada d'enguany, ja que no s'ha hagut de patir cap ensurt i ha fet molt bon temps.
La valoració que em fa el Centre d'Estudis de l'encamisada d'enguany és realment positiva, de manera que doncs, en principi doncs, bueno, no hi ha hagut cap ensurt, hi ha hagut un bon temps, la gent ha disfrutat, acompanyat en aquest cas la temperatura i doncs, bueno, a nivell organitzatiu hem mirat de poder fer el màxim possible perquè doncs, no hi hagués cap mena de problema durant la rua. Per tant, doncs, la valoració és totalment positiva.
L'encamisada d'enguany, però, s'ha hagut d'adaptar als canvis imposats per les noves normatives de benestar animal i seguretat. Per una banda, la llei de benestar animal estableix que a sobre d'un cavall només hi pot anar una persona, per la qual cosa els hereus i les pubilles, encarregats de portar el pendó de Sant Antoni, es van haver d'anar tornant per anar sobre el cavall durant la rua. A la vegada, per seguretat, van haver de dur casc en tot moment, cosa que, tal i com explicava Vidal la setmana passada, influeix en el tarannà de la festa.
Bueno, hi ha noves lleis que, en certa manera, afecten, com aquell que diu, doncs, el tarannà doncs, de la festa. Evidentment, nosaltres hem lluitat des de que ho va agafar el Centre d'Estudis i a partir dels anys 80 perquè doncs, fos una festa lluïda. Això es va aconseguir una mica el 2011 quan ens van donar la nominació, com aquell que diu, de festa d'interès, festa tradicional d'interès nacional de Catalunya, però, és clar, les noves lleis sobre el benestar animal doncs afecten directament al que és l'encamisada. No afecten a l'organització, per entendre'ns, però sí que afecten, com aquell que diu, doncs el que és el tarannà de la festa.
L'edició d'enguany de l'encamisada també va comptar amb la presència i participació de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, qui va ser l'encarregat de fer el prego d'inici de la festa i d'oficiar la missa major en la que es van venir els panets de Sant Antoni i es va ballar la jota de Falset. Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu és el nou líder del grup 16 de tercera catalana. L'equip de la capital del Priorat s'enfrontava el passat cap de setmana amb el fins aleshores líder, el Constantí, en un partit en el que qui guanyés es posava primer. Doncs bé, els falsetans van demostrar molta superioritat i van golejar el rival per 3-0, gràcies als gols de Hisham Bouaka al minut 20, Pau Ribes al 28 i Roman Grigoriev al 78. Així doncs, el Falset és el nou líder de tercera amb 31 punts. un liderat que haurà de defensar aquesta tarda davant del tercer classificat, el Torreforta. El maig es disputarà a 4:45 al Nou Domènec Aragonès. El Porrera, en canvi, va caure per 2-1 davant del Vilaseca B. Els prioratins es van avançar al minut 20 gràcies a un gol de Pau Castellví. Al 28, però, un gol de penal posava l'empat al marcador. I ja a la segona part, un gol a pròpia porteria del Porrera va sentenciar l'equip de la nostra comarca. Tot i la derrota, el Porrera es manté desè a la classificació amb 18 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els prioratins visiten el camp de l'Espluga de Francolí avui a les 5. Els juvenils del Falset Esportiu, per la seva banda, jugaven diumenge i una vegada més van golejar el seu rival, en aquest cas l'Escola Valls, per 2-9. Els falsetans van marcar Hussam Gualef i Arnau Mallafré, que van fer un hat-trick cadascun, Àlex Pérez, que va anotar dues diades més, i Àngel Sacco. Així doncs, els juvenils continuen líders amb 30 punts. Els nois de la capital del Priorat rebran el Mas Pellicer demà diumenge a les 12. En futbol sala, aquest cap de setmana no hi va haver competició i alguns equips van aprofitar per jugar partits avançats o endarrerits. És el cas del Capçanes, que va aprofitar per disputar el partit de la jornada 10 contra el Batea. Una setmana més, però, els capçanencs van perdre, en aquest cas per 12-6 contra l'equip de la Terra Alta. Pels prioratins van marcar Marc Llagostera i Pipo. També va recuperar el partit endarrerit contra el Vinebre, el Marroig, que va acabar perdent per 4-3. El partit va estar molt igualat, tot i que el Marroig va ser capaç de posar-se amb un 1-3 a favor gràcies als gols d'Adrià Folk, Arnau Vidal i Daniel Munté. Malgrat això, en el tram final del partit, l'equip de la Ribera d'Ebre va remuntar i va acabar enduent-se els 3 punts i superant el Marroig a la classificació, que ara és quart. Pel que fa a aquest cap de setmana, els equips prioratins de futbol sala reprenen la competició. El Priorat Nord masculí jugarà demà a 1:15 a la pista del futsal Pax Tarragona. A segona catalana, els Guiamets visita avui a 6:45 la pista del Botarell, mentre que el Marroig descansa. Una victòria dels prioratins permetria que els guiametans superessin els seus rivals de l'altre costat de la Nacional 420. En futbol sala femení, l'Alforja Priorat Nord visitarà el Puigpelat demà a les 5, mentre que el Capçanes descansa aquest cap de setmana. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada pel domini de les altes pressions, és a dir, un anticicló molt potent, s'ha situat en principis damunt de la península Ibèrica, ha provocat monotonia meteorològica, aquest anticicló ens ha anat traslladant cap al centre d'Europa, però encara ens abasta tot el nostre territori, i per tant la monotonia meteorològica està garantida durant tot aquest cap de setmana. Una setmana, com dèiem, que s'ha caracteritzat també per les altes temperatures, sobretot la segona meitat, i aquest cap de setmana, si bé no seran tan altes, però seran encara molt superiors a les normals per l'època de l'any en què trobem. En definitiva, situació completament bloquejada, monotonia meteorològica i pràcticament cap canvi important durant el cap de setmana i els propers 2-3 dies de la setmana vinent. I en clar, en efemèrides hem destacat que tal dia com ara avui de l'any 1626, una gran riuada del Tormes a Salamanca provocava el desbordament del riu i com a conseqüència de la fusió de les neus de les serres de Béjar i Gredos. Això va provocar que a Alba de Tormes s'arrossegués el pont del poble i morissin 142 persones.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.